Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Última secció de la setmana, Àngel Comas, què tal?
Hola, molt bé, mira.
Bé?
Què?
Estàs una mica millor que la Clara Verdagí, bon dia.
Que una mica, no és difícil. Home,
està una mica nuvolada avui, la Clara Verdagí.
Està millor que jo.
No, home, no, avui, sobre el seu estat normal, diguem-ne...
No, però inclús fins i tot nuvolada.
Perquè la Clara és estupenda, no? Està estupenda.
La Clara sí.
És, sempre ho és.
Sí, per tant, és molt clara.
Exacte, exacte.
Que bé, això vol dir moltes coses.
Deixem de parlar de la Clara i parlem... Esperant, avui acabem de saber ara mateix que hi haurà eleccions generals el 28 d'abril. Què et sembla? Sí, mi... faig, demano un comentari polític, perquè havia de tema, no? Una mica, perquè
sí,
no t'acostumis. No.
A mi em sembla doncs, que tot això està demostrant la incapacitat de tots els polítics, perquè que els polítics no es posin d'acord i tinguin que arribar a aquesta solució. Imagina que guanyi el mateix que Andalusia, no? Doncs, jo trobo que és una incapacitat total per fer política.
Si guanya el mateix que Andalusia, serà culpa de la gent que vota el mateix que Andalusia, no?
No, bueno, però propicien la situació perquè estan posant unes actuacions polítiques i posen unes alternatives que no tenen res que veure. Jo als polítics no hi crec, ho sento molt.
No... Com en els Oscars, eh?
Igual, perquè els polítics el que fan, fixa't que no es tracta, quan volen aprovar un projecte, no es tracta que el projecte estigui bé o malament, que benefici el poble o no, és només que benefici els seus interessos, els personals o els de partit. Això és el que fan els polítics, per això no hi crec, ho sento molt, però sóc molt escèptic.
Doncs vinga, endavant amb aquest comentari, que aquesta pel·lícula s'estrena el 28 d'abril, aquesta que,
sí,
que hem comentat ara.
Hi ha una pel·lícula actualment a Barcelona que es diu El Candidato, que potser va d'aquesta cosa, perquè parla dels polítics als Estats Units, que són igual que aquí o pitjor.
Tenim dues estrenes aquest any, el 28 d'abril i el 26 de maig, també. Una que només s'estrena aquí a Sant Cugat, que són les eleccions municipals. Per tant, ja n'anirem parlant també, no? Gràcies. Avui estic molt inspirat. Tinc molta son avui, per variar. Jo ja saps que els divendres a aquesta hora estic per allà...
No, però avui ja se'n veu bé.
Tancar la paradeta.
Oi, clar que se'n veu bé avui, no. Sí. No té la cara aquella decrèpida que té a vegades.
Saps què passa? Que porto...
Fa que no l'ha anat al cinema.
No. Porto una barba molt més llarga i no es veu. És la meva tàctica de tota la vida.
De portar la barba més llarga.
Clar, com més barba, menys es veu la cara. Llavors potser pots enganyar més.
No, això també és veritat. No, però els ulls no enganyen. Els teus ulls avui són de marxós.
Exacte, marxa. En fi, parlem de cinema o què? Som-hi, eh? Primera pel·lícula, Clara, què tenim?
Tenim una comèdia espanyola per començar, Perdiendo el Este.
No sé cómo no se nos ha ocurrido venir antes. ¡Qué pasada, macho!
¡Así es Nuevo Dorado! China, mayor mercado del mundo.
Solo a un imbécil se le ocurre venir a triunfar aquí.
Confucio dijo, si tú caes 7 veces, tú levanta el 8.
Qué fácil es ser Confucio, ¿eh? Y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer.
Ya está, ya, venga, que te...
Ahí está mi hijo, conquistando China como Marco Polo.
Venga, cojo el lichi, muerdo el lichi, tiro el lichi y lo piso.
Cojo el lichi i lo piso. En fi, no n'espero molt, d'això jo. De què va?
És la continuació de la pel·lícula, com us podíeu imaginar, de Perdiendo el Norte, però en aquest cas, després del seu pas accidentat per Berlín, els protagonistes, Rafa, Braulio i Hakan, aterren ara a Hong Kong buscant noves oportunitats, però durant la seva cerca de la fortuna descobriran que no és tan fàcil triomfar en un país amb un idioma, una cultura i uns costums totalment diferents als seus.
Bé, jo només podria dir una cosa, la pel·lícula està produïda per A3Media, a Transmedia deixa diners perquè facin pel·lícules que després es passin per la seva televisió. Llavors té una ideologia, la pel·lícula, ideologia vull dir en el sentit comercial, no? Si s'ha de fer per televisió, doncs ha de ser una pel·lícula molt senzilla que connecti amb les sèries de televisió.
Amb plans i contraplans, combinacions de plans i contraplans, oi?
Sí, aquesta deu estar plena.
Crec que va ser l'error més gran, aquesta frase.
És la meva resposta a totes les pel·lícules.
Aquesta està plena de plans i contraplans perquè és una pel·lícula feta per la televisió. Aquí es tracta de continuar la fórmula de la pel·lícula anterior, que els protagonistes anaven a Alemanya i ara se'n van a la Xina.
Escolta, doncs...
I ja està, tu.
Els hi va bé o no?
No, descobreixen que no és el mateix, no, però a l'espectador sí que li va bé perquè riuen amb un humor molt primari, però bueno.
Doncs què diuen les crítiques? No són molt, molt alegres, no són tampoc...
No, no estan gaire contents amb aquesta pel·lícula. Jordi Costa, Diario El País, diu: juguen a favor del resultat de la fusió de la trama còmica i la romàntica i el protagonisme de Julián López, però el veritable taló d'Aquiles està en l'humor visual rodat amb desgana.
Mira.
Com es roda amb desgana?
No sé.
Sense plans i contraplans.
Apretes el rec així, no? Molt,
sí, en desgana, no sé. Això són... Aquí passa una cosa. Jo estic en contra d'alguns crítics perquè fan coses... Donen opinions subjectives i les eleven com si fossin objectives, eh? I que tothom estigui participant. Jo no sé si l'ha rodat en desgana o no. Jo he de jutjar el resultat. Ara, si l'ha rodat en desgana, si és avorrida, és personal. Jo trobo que aquests comentaris per mi sobren.
Doncs, escolta, més coses. Una altra crítica, a veure.
A Cinemania, Carlos Marañón escriu: segona entrega molt més deslligada, això sí, no arrisca en l'humor, basat en l'equívoc cultural i la burla verbal per semblar-se més a la broma de Fuga de Cerebros que al seu propi original.
Sí, aquesta és la cosa. El cinema americà va fer una pila de pel·lícules d'aquest estil i ara els francesos ho han fet, els italians també, i ara el cinema espanyol també. I el cinema català, no diguem.
Ai. En fi, canviem de tema de pel·lícula. En aquest cas, la següent és Alita, Ángel de Combate.
Sí.
¿Te preocupa que no sea completamente humana?
Eres el ser más humano que he conocido jamás.
¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera?
No me había fijado en la hora.
Alita, tienes que ser responsable. Eras alguien muy especial.
¡Chica!
No una simple adolescente.
¿Pero qué hace?
¿No te acuerdas?
¿A qué te refieres?
El doctor te encontró en el desguace. Debes de proceder de ahí arriba.
Solo soy una chica insignificante.
Eso es lo que quieren que pienses.
Està de moda la ciència-ficció i els superherois, oi?
Sí.
Sí, però aquí, aquesta és diferent, per això, eh? És diferent.
Aquesta ens porta fins al segle XXVI.
I què passa al segle XXVI?
Doncs en el segle XXVI ens anem a una ciutat flotant del futur, a Tifares, on hi viu molt poqueta gent, i entre aquesta població està Alita, una cíborg semihumana que va ser rescatada pel doctor Dyson Ido d'entre la ferralla. Aleshores, el que fa el doctor és la reconstrueix i l'adopta i l'educa com la seva pròpia filla. Alita posseix unes grans habilitats de combat, però és incapaç de recordar res del seu passat, d'on ve. I aleshores, per trobar respostes a aquesta pregunta sobre el seu origen, la jove cíborg haurà de posar-se a prova en situacions que facin florir totes aquestes habilitats de combat.
Molt original no és, no?
No.
I a tu, que t'agraden trobar-li tres peus al gat, tu t'has fixat? La protagonista es diu Alita,
sí.
Una ala petita.
Sí, clar, si vull dir...
Tu t'imagines? I per què es diu Alita? Doncs perquè no es deia Alita originalment, no? Es deia Laita. I llavors això és un mango, japonès, que van fer fins i tot dibuixos animats. I llavors el James Cameron, que és l'autor del Titanic i és una de les grans eminències del cine nord-americà, va dir: home, podríem fer això en versió nord-americana. Això ho fan molt els americans.
És una adaptació de la novel·la de Yukito Kishira.
Això mateix, molt amic meu. Aquest,
És de tota la vida, oi?
Sí, tota la vida. Anàvem a l'escola junts.
Aneu al cinema encara algun dia de la setmana? Home, no?
Sí, ho fem per videoconferència.
Ah, perfecte.
Sí. Doncs... el James Cameron es va enamorar d'això i va dir: per què no per què no ho portem amb cinema nord-americà i posem actors i actrius nord-americanes i tot això? Perquè això els de Hollywood ho fan molt. Els de Hollywood supleixen la manca de talent, de creativitat, important de tots els països del món. Japó, Espanya, França, sobretot, Itàlia, fan les seves versions amb actors que teòricament venen més. Llavors, el James Cameron, que ara està embolicat amb el projecte de fer la continuació d'Avatar, doncs resulta que no tenia temps. I va agafar a un xicot, xicot perquè, bueno, és un xicot, més gran que tu, no? però és un xicot.
Va, però el xicot sempre és una cosa molt subjectiva.
Sí, no, però és un xicot. Jo el vaig conèixer, aquest xicot, aquí. Va venir a Barcelona a presentar una pel·lícula i...
Home, si ets col·lega del Yusuke
Kishiro, aquest el vaig conèixer, i em va caure molt bé. Es diu Robert Rodríguez. És un xicano que viu, em sembla que viu a San Antonio de Texas, i aleshores és un representant del que diuen la cultura Tex-Mex, Texas i Mèxic.
Els Doritos.
I Mèxic. És a dir, que aquí entren els perros calientes i sobretot la violència. És un home que fa pel·lícules molt violentes, és molt amic de l'Antonio Banderas. I ha fet pel·lícules, per exemple, com Machete, Abierto hasta el amanecer.
Home.
Però molt violentes. És un home que no podem dir que sigui un gran creador d'imatges, però que fa pel·lícules molt eficaces. Va fer, per exemple, El Mexicano, amb el Banderas també, Spy Kids, amb el Banderas.
És veritat. Sí.
Amb una altra. I sobretot el Sin City. Sin City era una adaptació d'una novel·la gràfica, és a dir, un TVO, vaja, que li va donar una certa originalitat. El Robert Rodríguez és l'encarregat per el James Cameron de fer aquesta pel·lícula. I l'home l'ha fet, diguem, d'una manera molt professional, en el sentit de que la pel·lícula és molt impactant, té molts efectes especials, però l'argument és un déjà vu. Sembla que l'hem vist moltes vegades, com hem dit fa un moment. I, per tant, la pel·lícula és pels fans dels efectes especials, sobretot, i de la ciència-ficció amb efectes especials.
Clara.
Digue'm.
De totes les pel·lícules que ha dit l'Àngel, com és? Et sonava alguna?
Spy Kids. Ja està.
Quina et sonava? Spy Kids?
Sí.
I Abierto hasta el amanecer.
Abierto hasta el amanecer no et sona?
És una pel·lícula genial, és un guió...
D'haver-la vist segur que no, perquè si esteu parlant de pel·lícules de violència, i això sí que no...
No, bueno, però aquestes diferents...
Que es peguen i cops per aquí, cops per allà.
Abierto hasta el amanecer és una pel·lícula que en realitat té dues pel·lícules.
Des del dia de Sylvester Stallone, jo crec que ja no...
Ja no dius res, la Clara.
No hi ha res a dir.
No, però Abierto hasta el amanecer era molt original, però sobretot perquè el guió era del Quentin Tarantino. Hi havia dues pel·lícules. Hi havia dues pel·lícules, perquè la primera una mena de road movie, i després acabaven amb una discoteca mexicana on estava la Salma Hayek, que al final tot era una mena de casa de vampirs. I el Robert Rodríguez va fer-ho molt bé.
Acabo de buscar a Film Affinity, Abierto hasta el amanecer, i les crítiques són més o menys bones, però n'hi ha una que diu que Robert Rodríguez és incapaç de causar una impressió duradora, excepte repulsió. Veiem a aclamats cineastes independents malgastar el seu talent en aquesta basura. Perquè aquesta basura sona molt pitjor, molt millor que escombraries.
Sí,
i per tant, quan tu vols dir que és basura, és tant, molt millor. Molt
basura
millor.
És una altra cosa.
Exacte. Doncs bé, aquesta és la crítica. La resta són bones, eh? Però hi ha un senyor que no li va agradar gens. Això és
a, mi, sí, a mi em va agradar aquesta. L'he vist dues o tres vegades i em va agradar.
Doncs, en fi...
crítiques.
Dèiem, crítiques de... Estàvem a Alita, Àngel de Combate, oi? És que ens n'hem anat
sí.
una mica.
Sí,
val, sí.
Encara estem aquí.
Vinga, doncs, una crítica. Una, que
són força bones. Però, per exemple, Quim Casas, a Diari El Periódico, escriu: aquesta versió en imatge real i personatges generats per ordinador i efectes digitals en tres dimensions molt lograts convida a una convivència modèlica entre dues logístiques de producció.
No m'he enterat de res, però bé.
Ja, però jo no entenc res, tampoc.
No.
Igual...
No sé, que
potser algú
ens quedem amb que els personatges generats per ordinador i els efectes digitals en tres dimensions estan molt lograts.
D'acord.
Molt bé.
Ens quedem amb això.
Ens quedem amb això.
Següent pel·lícula. Vinga. És Feliz Día de tu Muerte 2.
Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Sí.
Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto 11 veces. Yo tenía que revivir el mismo día una y otra vez. Hasta que alguien con una máscara de bebé me mataba la noche de mi cumpleaños. Resultó ser mi compañera de cuarto, Lori. Tiré a esa loca por la ventana y eso acabó con el bucle. Ahora estoy viviendo una versión mejorada de mi vida.
Bé, el punt de partida sembla original, no?
És original.
El dia de la marmota, però amb autoparòdia, no?
Per això ho has llegit a internet.
No.
Va, que jo vaig llegir-ho, això.
Que no. Que m'ho acabo de fer jo sol.
Oh, què dius, sí. Ara?
Que lograràs.
Has vist el dia de la marmota?
Sí, home.
Aquesta em va agradar.
Home, sí. Que... I tant. És veritat que la
trobo... Que no sé el dia de la marmota, no?
De Groundhog Day, sí, no?
Molt bé.
Sí, ho veus?
Sí.
A vegades tinc cops amagats que no t'esperes, eh?
No, és veritat. Doncs, la Clara dirà de què va, no?
Doncs en aquesta segona part del thriller homònim de la productora Blumhouse, dirigida per Christopher Landon, Jessica Rose torna a ser la protagonista en una pel·lícula en què l'heroïna del film, com li diuen, es diu Tri, descobreix que morir i renéixer és molt més fàcil que afrontar els perills que l'esperen.
Bé, la pel·lícula és una seqüela, per tant, va ben de l'original, que va ser un èxit brutal. És una pel·lícula que la primera cap de setmana als Estats Units va recaptar 25 milions de dòlars i va ser la pel·lícula més taquillera, però de carrer, comparant-la amb pel·lícules d'un pressupost molt, molt gran, perquè aquesta pel·lícula, malgrat tot el seu èxit, no té pressupost. Són pel·lícules petites. Són pel·lícules petites i aquesta, la seqüela, la continuació, doncs, com dic, veu de l'anterior i aleshores continua sent una pel·lícula amb un plantejament molt creatiu, perquè això que has dit tu, no? De poder alterar la pròpia mort a través de saber el futur, és realment d'una gran creativitat, a mi.
Sí, no,
I
no.
I trobo molt original, no?
Home, és una cosa que si et passés una vegada a la vida estaria bé, no?
Si mories, és distret.
No?
Aquesta diu que em porta 11, ja. Potser aleshores és una mica més...
Ja, al final t'has d'avorrir una mica, ja, no? Vull dir...
No, home, sí, suposo que sí, no sé, ja t'ho diré.
Saps que no recordo com s'acabava el dia de la marmota?
No me'n recordo.
no recordo el final.
Bé, la pel·lícula, diguem que el director és un especialista en això, que ha fet els Paranormal Activities número 2, 3, 4 i una pila.
És un seqüelòleg, no?
Per sí, dir-ho. No, però a més el tio en sap un rato de fer aquest tipus de pel·lícules, eh? I la pel·lícula continua amb la mateixa eficàcia de la primera.
Perfecte, doncs anem a la següent.
Volia dir una cosa.
No, si... tu mateix, tu fes el que vulguis.
No, gràcies. No, si entreu a la web del cinema Cinesa i Elmo, veureu que hi ha un error.
Cinesa i Elmo és una mica... acabes de fer un batxembrat una mica gros, ara, eh?
Cinesa i
Elmo...
És veritat. La web de Elmo Sant Cugat, hi ha un error perquè la pel·lícula que anuncien allà és la del 2017, és la primera, no sí. La segona, que és la de...
Perfecte.
Que és la que estrenen de veritat.
Val, perfecte. Doncs, a veure, què més? Tenim la següent, que és la classe de piano.
Estas manos son lo más valioso que tienes. Ellas te permitirán crear aquello para lo que naciste. Música.
Soy director del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Pocas veces he escuchado a alguien tocar como tú. ¿Qué quiere de mí?
Bé, aquesta pel·lícula, què ens porta, Clara?
Aquesta primera ens porta a Cinema Sant Cugat, fins ara estàvem a Yelmo Cines, i aquesta és una de les dues pel·lícules que recupera els cinemes d'aquí del centre per projectar a partir d'aquest divendres i que ja s'havien estrenat. Doncs en aquesta...
S'estrenat a Barcelona.
Sí, s'havien estrenat a Barcelona, perdona. Sí,
a Sant Cugat són novetats.
S'estrenen avui, les dues que parlarem ara. En aquesta pel·lícula, Pierre, que és el director del Conservatori de Música de París, descobreix el talent en el piano del jove Mathieu, i un dia el jove aquest acaba empresonat empresonat per un fur menor i Pierre aconsegueix alliberar-lo a canvi que faci serveis comunitaris al conservatori. En realitat, però, el propòsit del director del conservatori és que participi en la competició nacional francesa de piano, una cinta protagonitzada per Christine Scott Thomas i Lambert Wilson.
Bé, dirien que és una barreja de les típiques pel·lícules de superació personal i les pel·lícules que fan una mena de denúncia social. La pel·lícula no porta res nou, malgrat que és francesa, no té l'excel·lència de les pel·lícules franceses d'aquest estil, i diríem que és convencional, molt comercial. Ara es pot veure tranquil·lament, sense masses traumes.
Doncs tampoc no sé si cal comentar molt més d'aquesta...
Alguna crítica potser
de què ens diuen.
Doncs la veritat és que no sé si dir que són gaire bones, potser sí que es pot veure, però per exemple Federico Marín Bellón a Diario a l'ABC escriu que és una història de superació que segueix al peu de la lletra al manual. La seva fidelitat és tan estricta que els indubtables encerts que comet es dilueixen davant l'absència alarmant de sorpreses. Una pel·lícula bastant esperada.
Sí, previsible.
Doncs aquesta és la primera, i la segona pel·lícula que recupera Cinema Sant Cugat és Sofia.
Ça va?
J'ai juste un peu mal au ventre.
Je crois que t'es enceinte.
Attenez la carte.
Zerbna ou signe les papiers.
Attenez la carte, Rajak.
Il n'est pas là. Il est en voyage.
Doncs, Sofia, què ens proposa aquesta pel·lícula?
Doncs aquesta pel·lícula, la protagonista és una noia que té 20 anys, que viu amb els seus pares a Casablanca, i després de negar un embaràs es troba en la il·legalitat de tenir un fill fora del matrimoni. L'hospital on va a donar llum li dona 24 hores per omplir els documents del pare del nen abans d'alertar a les autoritats i haurà de recórrer a l'ajuda de la seva amiga Elena per ocultar la seva filla recent nascuda, així com la veritat sobre com va ser concebuda.
Bé, és una pel·lícula del Marroc, per tant, en principi ja és interessant perquè mostra la cultura del Marroc i mostra quina és aquella societat, mostra les seves repressions, mostra el masclisme. Clar, la situació de la dona al Marroc, a través d'aquesta pel·lícula, realment és una cosa que no suportaria cap dona occidental, no? A la pel·lícula és l'òpera prima de la seva directora i ha guanyat, sembla que guanyat el premi millor guió del Festival de Cannes, o no, del Certain Regard del Festival de Cannes. És una pel·lícula interessant, no és cap obra mestra, però ja et dic, només pel fet de ser de Marroc i veure un tipus de cultura cinematogràfica diferent, ja val la pena.
Pot ser que sigui una mica una denúncia?
Sí.
Sí, no? Seria...
sí, però clar, és una denúncia, però clar, limitada, perquè aquesta pel·lícula, estic segur que el Marroc no s'exhibeix comercialment d'una manera general. Segurament és... hi ha pel·lícules que només es veuen a festivals o a llocs molt especialitzats i aquestes coses, no? Perquè al seu país d'origen, que és on hauria d'haver aquesta eficàcia, allà no, ni es veu la pel·lícula.
Bé, doncs amb quina us quedeu? A veure, va.
Jo
crec que amb aquesta, amb Sofia.
Sofia, eh? Sí. La Clara aposta per Sofia.
Jo em quedo amb aquesta del Norte, com es diu?
Perdiendo
el Este.
Sí, me'n quedo per no veure-la.
Ah. a mi, quina em faries anar a veure?
A tu? Home, claríssim. El Feliz Día de Muerte.
Sí?
Creus sí, perquè a tu t'agraden les pel·lícules de terror.
No, m'agraden gens les pel·lícules de terror.
No,
gens.
No has encertat. Doncs no és cap pel·lícula.
Cap
d'aquestes, eh? Tu quedes a caseta, veu demà el Barça a Valladolid.
Apassionant,
amb un kebab.
Gràcies. Amb un kebab. Sempre és un gran acompanyament del futbol. Escolta, però Barça a Valladolid es pot considerar pel·lícula de terror, també, eh? Segons com està jugant el Barça últimament, no descartaria considerar-ho. Si no, també podem gaudir d'un penya blaugrana Sant Cugat Taradell a Can Magí, oi? L'Adrià Tirado diu que és una gran opció. Dissabte a les 8 del vespre? A les 7? Ah, escolta, molt diferent, eh? Canvia molt la cosa. Segur que està ple. Segur que està ple el camp de Can Magí per veure la penya blaugrana, que porta quants punts? Un en aquesta temporada.
Un de quants?
No, no, de tots, de tota la temporada, de tota la Lliga. Per tant, un punt.
Bueno, jo recordo que quan jo era jovenet hi havia l'Alcoyano.
Sí.
Te recordes l'Alcoyano?
Sí.
Doncs l'Alcoyano estava perdent per 11-1 i faltava un minut i estaven molt animats, deien, uau, acabamos a ganar-les.
Doncs mira, una mica és aquest està sent l'any de la penya blaugrana.
Això és l'ànim.
Qüestió de positivisme.
Sí, tot és animat sempre. Nosaltres marxem. Gràcies, Clara, gràcies, Àngel.
Gràcies.
Però no vagis al cinema, eh?
No, no hi aniré, no et preocupis.
Posaré la porta.
No et preocupis, que això no passarà. Marxem amb música local, en aquest cas del Sant Cugatenc Álvaro Soler, que ens porta un èxit, no? Que aquesta cançó sí que ho ha petat molt fort, que és El mismo sol. Bon cap de setmana. I ens retrobem el dilluns a les 9 del matí en aquest programa que hem fet, que us parla Albert Prat, i el control tècnic, l'Adrià Tirado. Que vagi molt bé. Yo quiero que este es el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Este es el mundo.